Saludo a aquesta hora, 7:22 minuts de la tarda en directe. Cinta Pascual, què tal, com està?
Hola, molt bona tarda.
Ella és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. La fotografia, a dia d'avui, quina és la situació de les residències catalanes, senyora Pascual?
Bueno, jo crec que la foto en aquests moments, la instantània que ens dona cada dia, és de les més bones d'Espanya a Catalunya. Uh-huh. Més tenim, malgrat el contagi comunitari i el risc de rebrot és alt, uh-huh, tal com tenim Catalunya, pues les residències en aquests moments només hi ha el 0,6% de persones infectades, crec que no arriba als 300 persones, d'un total de 55.000, més o menys. Per tant, estem en un percentatge... la veritat és que de molta satisfacció, perquè no té res a veure el mes de març, no té res a veure el mes d'abril, i per tant enfoquem una tardor que, malgrat jo tinc la sensació que hem passat estiu, és a dir, hem estat tot l'estiu amb rebrots, però hem estat organitzant aquestes unitats petites, aquesta, doncs, bueno, aquest tancament d'alguna manera dels centres, que fa que avui tinguéssim resultats tan bons en quant a la Covid, però que possiblement ens plantegéssim que hem de fer passos una mica més d'obertura dels centres, perquè és que la gent hi viu, la gent necessita viure, té esperança de vida relativament curta, i és difícil arribar a aquests números i voler mantenir, pues, una mica la qualitat de vida d'aquestes persones, que passa per veure els seus fills, per sortir, per tocar-se i per dinar junts, no?
Actualment hi ha 46 residències de gent gran de més de 1.000 que encara estan en situació greu de coronavirus i sense permetre visites, perquè estan classificades com a color vermell segons el Departament de Salut. Això és una dada positiva, que n'hi hagin 46 en aquesta alçada?
Fixa't que ara una dada és que una residència en una persona es considera un brot. Per tant, no té res a veure el que teníem al mes de març i abril, que hi havia residències infectades al 100%, o al 60% o al 70%. És a dir, en aquests moments no movem xifres d'infectats altes, i malgrat hi ha aquestes residències, que evidentment és un número molt gran, quan hem estat de 1.053. Per tant, ja veieu que la majoria, bueno, la majoria, la gran majoria, 90 i pico, està completament netes. Clar, si veiem com està l'entorn i comparem el mapa de tota Catalunya en quant a transmissió comunitària i residències, no hi ha color de com estàvem. És dada, és a dir, positiu del tot seria no tenir cap, però tenim 293 persones, ara ha degut canviar, crec que fa 2 o 3 dies, infectades de coronavirus, d'un total de 55.000, no? Per tant, no és una mala dada, òbviament, jo crec que és conseqüència de tota la feina feta. Però, evidentment, voldríem estar netes del tot.
De fet, ahir es va presentar un recurs contra la limitació de les visites a les residències. Asseguren que aquesta restricció vulnera els drets fonamentals i que beneficia a les empreses gestores. Què n'opina d'això?
No beneficia a nosaltres en res. És a dir, jo crec que hem fet una feina bona en quant a restricció de visites. Estan obertes en aquests moments a tot arreu, menys els centres vermells, aquests que deies tu. I és, jo diria, que de les tasques preocupants en aquests moments que hem de fer, però no perquè demandes, ni perquè fixa't que tot el que s'ha passat i totes les demandes que s'ha fet al sector s'està arxivant tot. Jo crec que hi ha dues coses que cal fer, i les dues en beneficis únicament de les persones grans. Una és fer ingressos, normalitzar els ingressos, perquè la Covid no ha parat la gent en dependència, la Covid no ha parat els Alzheimer's de tercer grau ni els ictus, i hi ha moltíssima gent necessitada a Catalunya. I per tant, s'ha de fer ingressos. I l'altre tema és això de les visites. És a dir, quan diem vulnerar els drets, és que vulnerar les llibertats de les persones. Òbviament, la gent necessita sortir, però com protegim aquest tema tan difícil que és la salut pública? Perquè al final, si tu i jo vivim en una residència i jo decideixo sortir i anar a veure un meu familiar i entro a la residència amb Covid i compartim tu i jo menjador, jo t'infectaré. I potser tu decideixes no fer-ho, perquè no vols infectar.
Li volia preguntar...
Això és ja, complicat.
Evidentment, aquesta situació que vostè ens ve relatant i que, vaja, que venim explicant en els darrers mesos, provoca que la imatge pública cap a la ciutadania de les residències, doncs, quedi tocada, és evident. què els diuen els familiars d'aquestes persones que segueixen allà? Hi ha hagut algun tipus de agressió, em refereixo a agressió verbal o no física, és a dir, hi ha hagut algun tipus de ira de les persones que tenen a la gent gran ingressada? Què els estan dient a dia d'avui?
Mira, jo crec que el que rebem més, sense cap diferència, són felicitacions.
Sí?
I això és la realitat. Mm-hmm. És a dir, la gent és molt dependent, amb pluripatologies, estem protegint a les persones i, per tant, la majoria estan molt, molt contents amb la feina feta. Hi ha alguns, en aquest cas algun col·lectiu, que òbviament parla de defensar, d'obrir. El dany reputacional que es va intentar fer en aquest sector, jo crec que vostè ha fet una capçalera molt bona d'això i ho ha definit molt bé. És a dir, nosaltres vam estar sols durant molt de temps. En canvi, ara estem demostrant que tot el que demanava el sector, EPIs, PCRs, coordinació sanitària, és a dir, treballar conjuntament per un tema que és una infecció, que és un virus, està funcionant.
Escolti'm, però el sector, evidentment, ha hagut de fer un repensament molt important, perquè és que s'ha demostrat que aquests centres han estat un focus, no només de la malaltia, sinó de desordre, de caos en cert moment, i a més de que ha donat la sensació que hi havia un cert abandonament per part de l'administració i per part de l'administració interna d'aquests centres, no? El que em porta a preguntar-li és si cara a futur la gent pot confiar en les residències catalanes.
Jo que no és que pugui, és que la gent hi confia. És a dir, cada dia a les residències de Catalunya ens està venint gent a voler ingressar. El que sí que és cert que hem de fer tots un debat intern és com repensem aquest final de vida. Una persona no va a la residència per plaer, va a la residència per pura necessitat, per necessitat d'atenció 24 hores. Quan s'ha col·lapsat una residència en Covid, no s'ha col·lapsat per mala gestió, s'ha col·lapsat per una malaltia infecciosa. Ara, quan estem fent les memòries del Covid als centres, hi ha residències que van perdre el 70% de les persones que hi treballaven, també infectades de Covid, per no tindre equips de protecció. Per tant, aquesta situació realment és el que va fer que es col·lapsi. Si avui qualsevol empresa d'aquest món es dedica al que es dedica, qualsevol hospital, el 70% de les persones en malalteixen no van a treballar, evidentment és difícil fer la feina, és molt difícil. I si crides ajuda, i si demanes ajut, que a més la Constitució i més les lleis així ho diuen, i no t'ajuda ningú, evidentment això és un problema, que és el que ha passat, i aquí ha estat on podem parlar d'aquest abandonament. Avui en dia això no passa, avui en dia funciona, per això ho trobo tan injust, tan injust, els hospitals d'aquest país en moments que s'han col·lapsat i ningú posa en dubte la salut,
la sanitat. Fins i tot la Generalitat va admetre fa dos dies que potser els protocols que de les residències de gent gran no estan del tot correctes i que s'han de repensar. Per tant, aquí sí que hi hauria feina a fer.
Sí, amb el tema de visites. Nosaltres, com a sector, hem demanat que repensem. És a dir, el que ha dit en aquest cas el senyor Llimón de Salut Pública és haurem de repensar-ho perquè hem estat treballant amb les residències en búnkers, no deixem entrar, i algú ja s'està començant a plantejar, jo en soc una, que potser la gent no morirà de Covid, però morirà d'altres malalties, per exemple d'enyorança als seus familiars. Clar que hem de fer passos més ferms, però això vol dir que hem d'assumir riscos, i els ha d'assumir tots, les residències, òbviament els professionals de residències, però també els familiars. I escolta, cada un té que tindre dret a decidir si vol assumir aquest risc, sempre i quan no poses en risc la persona que tu tens al costat. Jo crec que aquest és el concepte de salut pública, el que jo puc prendre decisions, però si el que faig és que tu estigues malament, no les pots prendre per mi. He de prendre cada un per el que pot tenir capacitat, no? De dir, escolta, jo només em faig mal a mi mateix, val, jo faig mal al tercer, això no. No,
I com, mal, no. I com s'equilibra aquesta balança entre seguretat i el fet de no aïllar del tot els pacients
pregunta.
I a la gent gran?
Aquí estem. Molt bona pregunta. Aquesta és la clau. Com arribem a treballar aquest equilibri? De fet, des d'ACRA ja hem començat a crear novament un grup de bones pràctiques, de pensar com, tenim idees damunt de la taula, hem començat a fer enquestes als familiars on demanem opinió. si al final un familiar et diu, escolta, és el cumpleany de la meva mare, potser clar, sigui l'últim, qui som nosaltres per dir-li que avui aquí no hi haurà un dinar familiar?
Aquí està el tema interessant d'això que veníeu explicant, que, vaja, és aquella fina línia que et porta a dir, veuré per última vegada el meu familiar, vull veure el meu pare. Està en una residència, la situació és la que és, la normativa o el suggeriment que em posa l'executiu, el govern, és aquest. Però jo vull veure el meu pare, no vull que no el pugui veure fins mai més.
No, és que el tema ja no és veure'ls. Veure'ls en aquests moments està tot obert. El veure'ls és amb 2 metres de distància, amb la que no et senten, que molts tenen la vista malament, que no et veuen, és a dir, no, la gent ja no hi vol, això està obert a tota Catalunya, la gent vol tocar-se, encara que siguin guants.
Sí, sí.
I el tema és, jo no puc adinar el meu pare el dia del seu aniversari, quan potser serà l'últim?
Sí, sí,
això,
sí, sí. És això,
a quin
és
punt
això
està bé o no?
En fi, la situació és la que és, ha estat la que ha estat. Podem dir, per tant, Cinta Pasqual, que les residències miren amb optimisme el futur?
Les residències mirem en optimisme, estem més ben preparades, estem preparades per assumir una tardor que sabem que serà difícil, mirem per optimisme i vivim, en aquest cas, amb tota l'esperança de tantes i tantes famílies que cada dia ens demanen ingressar a les residències perquè ens truquen i ens diuen no podem més, és un dependent, és el meu pare, però necessita 24 hores d'atenció. Aquesta és la realitat del nostre país amb gent en final de vida i, per tant, tots ens hem de posar la pell i entendre que la gent que està en la residència ho necessita. Ara, podem fer esforços tots perquè hi hagi aquesta dinar d'aniversari, aquesta trobada familiar amb poca gent, perquè tothom tenim restringides les nostres llibertats.
I tant, sí, sí.
Tothom. Però ells, que potser és l'últim, amb una esperança de vida màxima que vivim d'un 2 anys, clar que ens hem de repensar com fer-ho. Jo, és una de les coses que realment em treu la son. I per l'altre punt, nosaltres també vos hem de dir, clar, que tenim por que entri el Covid novament, clar que sí. Però sí, crec que es mereixen totes les persones que viuen avui l'esforç de tots per arribar a trobar aquest punt d'equilibri difícil.
Doncs veurem i ho analitzarem aquí al llarg d'aquest curs que ara comença, com va tot i si, tal com apunta vostè, va en positiu. Gràcies, Cinta Pasqual, per estar a la brúixola. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.